els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important. Social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Per tant, comença aquí la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Hola, Rafa, bona vesprada, bona tarda, bona nit.
Correcte, les opcions són múltiples, Ignasi. Encantats, com sempre, de tenir-te. I vinga, ens hi posem amb les notícies que tenim sobre Càritas, perquè els serveis socioeducatius de Càritas Diocesana de Girona inicien el curs amb més de 800 alumnes.
Sí, més de 50 equips formats per professionals i voluntariat compromès amb l'entitat atenen infants i joves durant les diverses tardes cada setmana a través de diversos projectes i iniciatives com ara el Servei d'Intervenció Educativa, el Projecte d'Atenció a l'Escolaritat o el programa Caixa Pro Infància en coordinació amb els centres educatius i les famílies. Es tracta d'una atenció integral que contempla accions com la gestió emocional, la reducció de la bretxa digital i els factors de desigualtat, la prevenció de l'abús de les pantalles, el treball en valors, les habilitats relacionals o la lluita contra l'absentisme, entre d'altres. Per poder desenvolupar aquests serveis, Càritas compta amb finançament de socis, donants, administracions, privats, entitats i també diverses iniciatives solidàries com Omplim la motxilla d'oportunitats, que s'ha dut a terme durant el festival Cap Roig, o el Cava amb Cor, un projecte padrinat per Josep Roca, presentat aquest mes de setembre.
I vinga, més coses, perquè l'entitat recorda que cada equip dels serveis socioeducatius preveu comptar una persona voluntària per cada 3 infants o joves i, per tant, realitza una crida per aconseguir nou voluntariat compromès amb la lluita contra la desigualtat socioeducativa i amb disponibilitat per acompanyar els infants i joves vulnerables. I encara més coses, perquè Càritas Diocesana de Lleida signa un conveni amb la Universitat de Lleida, justament per posar en marxa el programa de voluntariat de la Universitat, Ignasi.
Es tracta d'un projecte pilot anomenat Lligams que arrenca aquest curs amb un límit de 20 estudiants que podran reconèixer un màxim de 3 crèdits de matèria transversal. La iniciativa, oberta també al professorat i al personal d'administració i serveis de la Universitat de Lleida, inclou un curs de formació de la Federació Catalana de Voluntariat Social de 12 hores i una acció voluntària de 13 hores com a mínim. Segons Núria Camps, coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, el programa és una eina que aspira a formar persones socialment compromeses, així com a afavorir la implicació de la comunitat universitària en accions solidàries encarades a la transformació social per promoure una societat més justa, igualitària, cohesionada, inclusiva, sostenible, pacífica i, per tant, més humana i més feliç.
Molts objectius, tots molt lloables, esperem que puguin sortir-se. I dijous passat, 7 d'octubre, més de 50 persones es van concentrar a la plaça de la Catedral de Barcelona, convocats per la plataforma Església pel Treball Decent. Els participants a l'acte es van reunir per demanar, ara més que mai, justament un treball decent.
Així és, Rafa, perquè el 7 d'octubre se celebra des de fa uns anys el Dia Mundial del Treball Decent. L'acte va voler posar de manifest els estralls que ha produït el Covid-19 en l'àmbit laboral. Per fer-ho, es van formar 3 fileres. Cadascuna simbolitzava un col·lectiu de persones que pateixen problemàtiques laborals determinades i que acaben sent excloses del mercat laboral actual. La plataforma Església pel Treball Decent va recordar que, segons l'informe FOESA, Vulneració de Drets Treball Decent, abans de la pandèmia el 30,7% de la població catalana no podia accedir a la protecció i l'estabilitat que proporciona un contracte de treball de durada indefinida i de jornada completa, i que molt probablement la situació s'ha agreujat arran de la crisi actual. També es va fer un esment especial a l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania per demanar l'eliminació de les traves administratives i sol·licitar els ajuts, sobretot per a les famílies sense ingressos.
I recordem que ahir, 10 d'octubre, va ser el Dia Mundial de la Salut Mental.
Cuida't per cuidar és el missatge que des de Càritas Diocesana de Girona es va voler compartir amb totes les persones que formen part d'aquest dia a dia, el de la seva acció, durant la setmana en què s'ha celebrat aquest dia que comentaves tu, Rafa, el de la salut mental, Dia Mundial. També volen que aquest crit d'alerta arribi a la societat en general perquè cuidar-nos és una premissa molt important per viure, gaudir de la vida i ajudar les persones més vulnerables. Des de l'equip del projecte Sentir Espai d'Atenció Psicosocial de Càritas Diocesana de Girona, demanen que no només el dia 10 d'octubre, sinó la resta de l'any també, tots ens aturem i siguem conscients en el moment de com ens sentim emocionalment o, si és necessari, demanem ajuda per cuidar-nos i cuidar els altres.
I més coses encara, perquè CaixaBank fa entrega de motxilles amb material escolar a Càritas d'Urgell perquè les facin arribar a les famílies més vulnerables.
Així és, el mes de setembre passat es va fer el lliurament de les motxilles amb material escolar a Càritas d'Urgell, uns materials que han estat repartits durant aquest inici del curs als nens i nenes que participen en el reforç educatiu i la unitat d'escolarització compartida en les diferents àrees o diferents centres de Càritas d'Urgell. Les motxilles estan equipades amb dues modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu, primària i secundària. Els kits estan formats per una motxilla i un contingut que varia per a cada franja d'edat.
I sota el títol Societat Expulsada i Dret a Ingressos, Càritas Espanyola i la Fundació FOESA van presentar el dimecres 6 d'octubre a Madrid l'informe Anàlisi i Perspectiva 2021, on s'analitza quin està sent l'abast de la pandèmia en la cohesió social a Espanya.
Sí, molt important aquest informe, presentat, com deia Rafa, dimecres passat. Les dades presentades per Natàlia Peiró, secretària general de Càritas Espanyola, i Thomas Ubrich, tècnic de l'equip d'estudis, alerten que el panorama que la vasta crisi provocada per la pandèmia està deixant causa un impacte molt preocupant, amb una profunda petjada d'importants conseqüències en les condicions de vida i nivells d'integració social de les persones i les famílies. Segons l'avanç de resultats de l'enquesta FOESA 2021, realitzada a més de 7.000 llars de totes les comunitats autònomes, que s'inclou en l'informe, el 2021, un any i mig després de l'esclat de la pandèmia, són ja 11 milions les persones que es troben en situació d'exclusió social a Espanya. Això revela un eixamplament de l'espai de l'exclusió, on viuen ara 2,5 milions de persones noves en relació amb el 2018, data de l'anterior enquesta.
Però, malauradament, Ignasi, n'hi ha més dades alarmants.
Sí, com ara que per primer cop des del 2007 les persones en exclusió severa superen els 6 milions, convertint-se en un dels grans damnificats aquest sector pel Covid-19, amb un increment de gairebé 2 milions de persones en relació amb el 2018. D'altra banda, la pandèmia ha incrementat els nivells d'exclusió en el conjunt de la població, i això passa en totes les dimensions d'exclusió analitzades per FOESA, que són ocupació, consum, salut, educació, política, habitatge, conflicte social i aïllament social.
Doncs fins aquí l'actualitat pel que fa a les notícies de Càritas. De seguida saludem una persona que ens parlarà sobre els drets humans. Estan ben defensats en el nostre país? Li preguntarem. Doncs viatgem ara cap a Sant Feliu de Llobregat perquè ens acompanya un protagonista de Càritas, de Càritas d'aquella diòcesi, que desenvolupa des d'allà la seva tasca. De qui es tracta, Ignasi?
Doncs de Josep Francesc Canal, júnior, així el coneixen. Ell és treballador social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i membre del nivell tècnic mixt de drets humans de Càritas Espanyola. Volem conèixer el seu testimoni personal sobre el treball a l'entitat catòlica des d'una mirada enfocada cap als drets humans. I és que Càritas vol, ara més que mai, aconseguir construir entre tots un món en el qual els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona. No és gratuït, això de compartir els béns. No és una cosa bonica, sinó que és pel bé de la persona que és digna en ella mateixa. Al servei dels més pobres, sense distinció de religió o d'origen cultural o ètnia, amb l'objectiu que es converteixin tots i totes en actors i subjectes de la seva pròpia història.
Tot per suposat, es vol fer sempre des del treball per la justícia social, lluitant contra la pobresa, l'exclusió, la intolerància, la discriminació i tota forma de violació dels drets humans. Josep Francesc Canal, júnior, bona vesprada.
Bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Camins, a Ràdio Estel. També ens acompanya Ignasi Miranda, com has pogut escoltar.
Hola, júnior.
Hola.
Molt bé, doncs la primera pregunta, què són i quin objectiu tenen els drets humans per a tu i per a Càritas, doncs amb els seus defensors i impulsors?
A veure, els drets humans és un pacte que ja es va fer després de la Segona Guerra Mundial, que era un pacte de bones intencions, en principi, però que això va donar fruit a que es fessin tota una sèrie d'articles, que en total són 30, amb el que es pogués garantir que la persona o les persones poguessin tenir un dret a un nivell de vida digne, no? Ja sigui amb el tema del menjar, amb el tema de l'habitatge, amb el tema de la vida, amb el tema de la lliure circulació, vull dir, es va fer aquest pacte. El que passa que han passat els anys i, No és que sigui paper mullat, però bueno, ens trobem que hi ha alguns països que potser sí que es compleixen més i en altres països no. I aquí a casa nostra sí que es garanteixen o es poden complir, però no arriben per tota la població que viu aquí a l'Estat, no?
Sí. De quina manera, Júnior, treballes tu a Càritas cada dia des del teu propi compromís amb els drets humans?
El dia a dia no és planificable, en el sentit de que podem rebre trucades explicant-nos situacions de desnonaments, situacions de manca de feina de les persones, situacions de manca de no poder fer front als subministraments, a no poder dur una dieta equilibrada o no poder donar de menjar als fills, ens trobem en situacions d'aquestes, no? Vull dir, no és que anem, no és una cosa programada, no? És una sorpresa, és un anar fent a poc a poc, dia a dia, no?
Júnior, la Constitució espanyola recull i regula els drets humans perquè siguin respectats i no pas vulnerats, però com creus tu que està la situació d'aquests drets a Espanya i també a Catalunya?
A veure, la Constitució espanyola, quan la van fer el 78, van fer dues categories dels drets humans, quan no s'havia de fer, però bueno, van fer uns que són els fonamentals, que és el tema de el dret a la vida, la llibertat religiosa, la ideològica i a l'educació. I després van ficar un altre paquet, que era els principis rectors de la política social i econòmica. I aquí s'engloben la resta de drets, com pot ser el dret a la sanitat, a l'habitatge, a la protecció social, al treball, amb un medi ambient saludable. Clar, què passa? Que els que són rectors de polítiques socials depenen de la política social de cada o comunitat autònoma o del govern estatal, no? Llavors, doncs, bueno, es destinen més o menys recursos en funció siguin anomenats principis rectors o siguin els altres els fonamentals, no? I això és el que ens trobem amb el dia a dia, no?
Doncs seguim amb Josep Francesc Canal, Júnior, que treballa des de la seva tasca i el seu compromís social a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Com hem d'incorporar, Júnior, aquesta mirada des dels drets en el treball que es fa a Càritas?
A veure, el tema és, tenim el model d'acció social com a Càritas, que parlem de que fiquem al centre la persona, però que no oblidem que nosaltres també som persones i tot el que fem per una persona que intentem acompanyar o ajudar, ho estem fent per nosaltres mateixos, no? I a vegades és el tema aquest, no? Que focalitzem molt amb el tema de les mancances i potser hem de tenir més una mirada de treballar cap a la dignitat de les persones, no? Que això pot comportar denúncia, pot comportar compromís per part dels treballadors, pot comportar canvis amb la mentalitat del que estem fent cada dia i de la vida que estem portant. Vull dir, una mica és tot això.
Sí. I Josep Francesc, o Júnior, ara donaré una dada. 11 milions d'espanyols són els que ara mateix podem considerar pobres pels seus recursos i per les seves rendes. Ara fa uns 20 anys es parlava de 8 milions, per tant, la cosa sembla que va pitjor. Càritas demana moltes vegades últimament més consensos socials i polítics per ajudar aquestes persones entre tots. Qualsevol situació de pobresa és una violació dels drets humans, podem dir-ho així?
Des del meu punt de vista, sí. Vull dir, perquè hi ha l'article 25 de la Declaració dels Drets Humans, que és que tothom tenim dret a un nivell de vida que ens asseguri poder fer front a l'alimentació, fer front a la salut, al benestar i a l'habitatge. I això no tots els espanyols ni tots els catalans ho poden garantir.
Doncs Josep Francesc Canal, Júnior, treballador social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i membre del nivell tècnic mixt de drets humans de Càritas Espanyola. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts, per oferir-nos aquesta visió sobre els drets humans i sobre la vostra tasca, i molts ànims amb tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu, adeu. I abans d'acabar, uns apunts per l'agenda. Com us dèiem, apunts per l'agenda de cara als propers dies. Dimecres, aquest dimecres, a les 12 del migdia, en format híbrid, presencial i virtual, tindrà lloc a l'Aula Magna de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés una nova edició del Fòrum Social Pere Tarrés El País, amb el tema Els drets socials a Catalunya del futur. Ignasi.
Sí, la conferència col·loqui virtual comptarà amb Violant Cervera Gòdia, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i serà presentat per Enric Canet, escolapi i director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval.
I el mateix dimecres, de 5 a 7 de la tarda, tindrà lloc la trobada institucional de tardor de la família Càritas Barcelona. Amb quina temàtica, Ignasi?
Doncs tot girarà al voltant de la conferència titulada El xoc pandèmic, substrat, aprenentatges i horitzons d'una crisi global. L'activitat tindrà lloc simultàniament en format presencial, concretament al Seminari Conciliar de Barcelona del carrer Diputació 231, i en format virtual online.
I encara més coses, oi?
Sí, perquè, per exemple, divendres, aquest divendres, dia 15, des de les 10 del matí fins a 11:45, tindrà lloc en format online una nova sessió informativa sobre voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. I el mateix divendres, tot just a les portes del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, que serà diumenge, com cada 17 d'octubre, la taula del tercer sector social celebra una nova edició dels debats Europa Social, organitzat conjuntament, en aquest cas, amb Diplocat i amb la col·laboració de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull i del CETESC. Es podrà seguir per streaming i en el canal YouTube de Diplocat.
I encara un darrer apunt, per diumenge 17 d'octubre, aquest proper diumenge, se celebra el Dia Internacional, com ja dèiem, de l'erradicació de la pobresa. Ignasi, moltes gràcies. Nosaltres que ho deixem aquí.
Gràcies per Rafa. Tot. Només afegir que, a més de diumenge, sí, el dia abans, dissabte, és el Dia Mundial de l'Alimentació, el 16 d'octubre. També important per a Càritas.
També molt important. És que estem farcits de dies importants.
Sí, i tant.
Cal tenir una bona agenda per apuntar-ho tot i tenir-ho tot ben present. Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Gràcies a tu, Rafa. De part de Càritas Catalunya, fins la propera a tothom.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. En una setmaneta tornarem, serà d'aquí 7 dies.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.